Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Doncs en Vicenç, hi ha ara una introducció on Marimar Torres la sentia i deia: ho té tot molt ben après. A veure, ens hem anat informant una miqueta i la veritat és, es fa difícil doncs intentar aquesta mitjoreta llarga de conversa que tindrem amb Marimar Torres saber per on començar, perquè més enllà de ser doncs, germana de Miquel Agustí Torres i doncs, membre d'aquesta nissaga penedesenca dedicada al món de l'elaboració del vi, més de ser una persona que ha estat, bé, ser gairebé pionera, doncs, saltant l'Atlàntic i doncs, començant un negoci nou a Califòrnia relacionat amb la seva tradició familiar, més d'haver de fer també una sèrie de llibres de cuina, doncs és una persona que ha mantingut també els lligams amb Sitges. De fet, aquests lligams amb Sitges són els que ens han permès de tenir-la aquí. Marimar Torres, bon dia, benvinguda.
Bon dia, em fa molta il·lusió venir aquí a Ràdio Maricel, eh?
Doncs molt contents també de tenir-vos aquí. Com deia, gairebé no sabem per on començar aquesta història que, si voleu, la podríem començar l'any 75, que és quan decidiu marxar cap allà.
Pues sí, vaig estar allà, vaig anar al principi perquè em vaig casar amb un americà. Va ser una idea, no?, que va sortir molt bé, però no vam estar casats gaire temps, només 4 anys, i llavors vaig decidir quedar-me allà. La veritat és que m'agrada molt l'ambient californià, perquè penseu que en aquella època, pues, bueno, Espanya no era el que és avui. O sigui, professionalment, per una dona, pues, la veritat era molt més... no sé, hi havia molt més optimisme des del punt de vista professional, no? O sigui, les coses eren... mira, jo sempre dic que allà sóc més Marimar que Torres, i aquí sóc més Torres que Marimar, no?
D'acord.
El que el meu pare vivia, naturalment, i don Miguel Torres Carbó, i ell va ser realment el que va apoyar a l'any 80, als principis dels 80, va apoyar el projecte de fer de tenir un vinyedo a Califòrnia. Per la qual cosa, al primer vinyedo li vaig posar el nom de Don Miguel. I al segon vinyedo, que vaig plantar l'any 2002, li vaig posar el nom de la meva mare, Doña Margarita.
És a dir, que quan marxàveu cap a Califòrnia l'any 75, no anàveu inicialment amb la idea de fer negoci o de fer carrera o de fer res a Califòrnia, més enllà doncs, d'una nova situació vital que representava doncs, haver...
Bueno, en realitat
sí, no.
jo m'havia cuidat aquí, quan vivia aquí, de l'exportació dels vins i amb un gran èmfasis amb els Estats Units, on jo viatjava molt, i al Canadà. O sigui que vaig començar per fer una companyia que es deia Torres Wines North America, o sigui, els vins de Torres a North America.
És a dir, que els contactes ja els havíeu establert.
Sí, claro. Llavors, pues, jo viatjava molt i, bueno, promovia les ventes. Vaja, l'any 75 veníem allà 15.000 caixes i 10 anys després veníem 150.000, o sigui que vam augmentar les ventes, i això realment va ser, pues, la meva feina. Però, bueno, la idea de tenir un vinyedo i una bodega a Califòrnia, pues, va néixer al cap d'uns anys de viure allà, perquè, claro, és molt bonic. La veritat, Califòrnia... físicament i com a ambient de treball, la gent, pues, són molt amables. M'agrada molt viure allà. Però, clar, també m'agrada viure aquí. Llavors, pues, tinc la sort de tenir les dues coses. O sigui, tenir la casa d'aquí dels pares, on jo passava els meus estius, la meva casa de la meva joventut, que me la durava molt. I li vaig prometre a la meva mare que no la vendria. I ja m'havien dit sempre els meus pares que seria per mi, i llavors, pues, quan va morir ella fa 4 anys, la vaig renovar, i avui dia, pues, no solament visc allà quan estic aquí, que és molt sovint, sinó que, a més, la fem servir com a casa i com a casa-club per a un club de vi que tenim, per als vins de Califòrnia, que es diu Círculo Marimar.
Doncs ara en parlarem d'aquest cercle, però continuem estirant del fil d'aquesta interessant història. A l'any 88, pel que hem llegit, diguem, poseu ja les bases del que, el que seria aquesta bodega. Us va costar de trobar el lloc?
Molt, sí. Bueno, més que costar, que volia un puesto que realment m'enamorés. I vaig passar quasi 2 anys buscant el terreny, i llavors vaig arribar a aquest puesto que està molt al costat del Pacífic, com dèieu vosaltres abans, i amb la qual és una zona molt freda i que és ideal per Chardonnay i per a Pinot Noir.
D'acord.
Una mica com la Borgonya, no? O sigui que de la mateixa manera que a la Borgonya no plantaries Cabernet Sauvignon, pues allà plantar Cabernet Sauvignon quasi seria un pecat, perquè on pots fer créixer el Pinot Noir, que per mi és el raïm més impressionant del món, pues per què plantaries una altra cosa? Llavors l'únic que fem és Chardonnay i Pinot Noir. I quan vaig veure aquesta propietat, pues vaja, va ser allò, amor a primera vista, oi?
Una zona que es diu Russian River.
River, o sigui, el Valle Russo, el Valle del Río Russo. És que resulta que en aquella zona, al principi del segle XIX, van estar els russos molt de temps, bueno, 30 i pico d'anys, i sobretot estaven per la costa perquè casaven les nútries, i foques. I llavors pues, van estar allà fins que es van carregar totes les nútries i llavors se'n van tornar.
D'acord.
És una zona de civilització russa i molta influència.
Una zona a prop del Pacífic, alta, doncs, més per tant centroeuropea que no pas penedesenca, podríem dir, no?
No, s'assembla, a part el temps en realitat és bastant semblant, a l'hivern fa una mica de fred, però no gaire, no neva mai, i a l'estiu sí que fa una mica més de fred perquè està al Pacífic al costat, però, per exemple, el poble que tenim més a la vora es diu Sebastopol.
Caram, sí, riu rus. Aleshores, prenteu aquestes primeres vinyes que es diuen Don Miguel, en honor al seu pare. Les vinyes Doña Margarita venen més tard.
Venen més tard, exacte. I llavors el vinyó de Miguel està plantat meitat en Pinot Noir i meitat en Chardonnay. Però el vinyó de Doña Margarita està plantat només en Pinot Noir. És una zona que és molt, molt difícil, molt cara de cultivar, perquè està molt empinat i hi ha un terreny que necessites uns drenatges molt, molt ben fets, però el raïm que dona és fantàstic. És fantàstic. I gràcies a Déu pues, tenim la sort de que estem important aquest vi aquí, o sigui que el tenim disponible al mercat.
A les zones properes on teniu les propietats també hi ha cellers?
Sí, ja ho crec. Bueno, quan jo vaig arribar allà, o sigui, l'any 1986, que és quan vaig començar a plantar el vinyedo, no, hi havia, em sembla, una vinya que estava a la vora. Me'n recordo quan hi vaig dir al meu germà que havia trobat aquest puesto, em va dir, escolta, però si no n'hi ha vinyes d'altres, potser que, cuidado, dic, no, ja li vaig dir que havia fet estudis del terra i que estava segura que era boníssim per la zona del Pinot Noir. Però, clar, no es coneixia i ara avui dia està ple, perquè avui dia se sap que és, vaja, en la meva opinió, el millor puesto per fer créixer el Pinot Noir i el Chardonnay del món, que no ens escoltin els francesos, però jo crec que sí. Bueno, és molt diferent el Pinot Noir que fem allà, té unes característiques molt diferents del Pinot Noir de la Borgonya, té una fruita diferent, o sigui, no és ni millor ni pitjor la veritat, però per mi pues, m'agrada moltíssim, o sigui, i es pot comparar realment amb qualitat, de veritat,
Exporteu a 40 països, hem llegit.
Sí, exacte, pues, podem, gràcies a la red de distribució de Torres, pues, exportem sobretot pues, aquí a Espanya molt, després a Suècia, a diversos països d'Europa, a veure, al Japó, a Hong Kong, inclús a Sud-amèrica, a Mèxic...
És a dir, no us comprarien a 40 països si el producte no fos bo.
Sí, és veritat.
És a dir que ha costat molt fer aquesta xarxa, a més, amb aquesta idea tan americana de gairebé plantar la vinya a un lloc on no hi havia gaire vinya. Ara n'hi ha més, com ens heu reconegut, però quan us hi veu posar no n'hi havia tantes... Fer l'explotació, fer un bon producte i, a més, exportar aquest producte. És tots els processos de...
Jo sempre soc partidari de que el camí no se hace andando, no? O sigui, que si poses un peu davant de l'altre, pues vas fent les coses. I així va ser, la veritat, vaig començar amb la vinya, però després pues, bueno, vaig fer una mica de lobby amb el meu pare i amb la meva família, que tenien que fer una bodega, i això va ser, llavors vaig anar a estudiar, i això m'ho va aconsellar el meu germà, que diu, escolta, tu tindries que anar a Davis, i vaig anar a Davis, vaig passar un any, l'any 88, i vaig estudiar viticultura i enologia, i després a Stanford vaig estudiar, fer un mini-màster en Business Administration, i llavors vaig preparar-me per construir la bodega, però llavors pues, bueno, va haver una mica de crisi i no sé, necessitàvem els fons per fer una nova cava o no sé, total que no es va fer la bodega. Llavors pues, vaig començar per fer un vi sense tenir una bodega. Vaig fer unes mil i pico de caixetes d'un chardonnay, que estava fermentat amb barrica i fet tradicionalment amb el raïm de la vinya. I llavors el meu pare, a l'any 91, a la primavera del 91, ja estava molt malalt, va morir aquella primavera, i llavors estava a punt de treure el vi al mercat. Llavors vaig fer una visita aquí per estar amb ell uns dies i vaig portar sota el braç, com diria ell, no?, una botella del meu vi, i li vaig donar a tastar. I es va quedar tan emocionat, de veritat, que va dir, aquest és el millor vi blanc que he tastat a la meva vida. I la meva mare, que estava allà al costat, pues, es va girar amb ella i li va dir, Margarita, hem de tenir una bodega a Califòrnia. I llavors, quan va morir, pues, la meva mare se'n va recordar molt bé d'aquesta promesa, i llavors, pues, bueno, amb l'equip de la família, però sempre ho hem fet tot en família, o sigui, tant la bodega d'aquí d'Espanya, pues, és els dos meus germans i jo, la bodega de Xile, i també la bodega de Califòrnia, pues, és realment un projecte de la família. Ells estan també molt involucrats, encara que jo la porto, però inclús el meu germà Miguel, pues, ve de quan en quan, cada any o cada dos anys, i m'encanta perquè sempre em porta, pues, idees fresques, noves, no?, que és molt, molt interessant. I llavors, pues, vam començar la bodega a l'any 91, i va estar finalitzada per la barema de l'any 92.
D'acord.
Llavors vam fer el primer Pinot Noir a l'any 92, i bueno, i el resto és història, oi?
Quants vins feu ara mateix?
Bueno, ara fem Pinot Noir i Chardonnay.
D'acord.
Però estem experimentant, encara en fase d'experimentació, amb el Tempranillo. La veritat és que s'està sortint molt bé. I vam emportar les empaltos d'aquí, i claro, el que passa és que és una zona molt petita, i llavors pues, és molt difícil quan la viticultura és una cosa que sempre porta molt de temps, o sigui, els experiments són, bueno, qüestió d'anys, perquè necessites un any per veure què passa, però per veure si funciona necessites tres. Per exemple, el Tempranillo el vam començar a plantar fa 5 o 6 anys, i vam veure que el puesto que el vam plantar no funciona gaire bé, llavors el vam canviar de puesto, i ara estem fent, pues, un parell de barriques a l'any, saps? I fem un cupatge amb una mica de Syrah, que també estem experimentant, i surt boníssim. Ara, realment, una de les revistes més importants d'allà, el Wine Spectator, ens ha donat molt bona puntuació d'aquest 93 punts sobre 100, que és un sobresalient bo, no?, sobre el Syrah Tempranillo. Ara també tenim estem experimentant amb l'Albariño, que el vam plantar al vinyedo de Doña Margarita, perquè vam pensar això, que és una zona molt freda, i és massa freda, o sigui que no va madurar.
Vaja.
Llavors vam tenir que agafar i empaltar amb el vinyedo de Miguel, i bueno, ja fa 2 anys, i llavors l'any que ve, pues, aviam si tindrem la primera collita. O sigui que això porta molt de temps.
És anar experimentant,
sí,
i doncs de tant en tant sobre la flauta.
Exacte, exacte. I si no, doncs pots anar continuant, no? Però bueno, és molt excitant, és el que m'agrada molt de la viticultura, que realment és tens tanta influència, no?, en el que pots fer, però per altra banda, el que m'encanta també de tenir un projecte petit, perquè realment només fem que entre, jo què sé, 13 a 15.000 caixes a l'any, molt poca cosa, però és tot, puc estar involucrada des del primer moment, des d'escollir el peu de vinya fins a empaltar, decidir quin clon empaltem, després de veure la barema, que estic molt involucrada sempre. I després, pues, inclús veure, decidir quin copatge fem, i després inclús vendre el vi, no?
És a dir, la responsable de la vinya ha d'estar al peu del canó en totes les fases del procés.
Sí, claro, però és el que m'agrada, la vinya és el que m'agrada més. Bueno, la veritat és que m'agrada tot, també m'encanta, pues, l'últim, al final, estar en contacte amb el consumidor i veure, pues, que a la gent li agrada el vi és una gran satisfacció.
Precisament el vi és un món que va entrar fa uns anys en una efervescència, és a dir, hi ha hagut un creixement important, sobretot d'allò del desig del bon vi.
Exacte, sobretot el consum del bon vi, l'apreciació del bon vi. Jo crec que se li té que donar les gràcies, pues, a una gent, a una sèrie de pioners, no? Entre ells el meu germà, no et diré que no, i el meu pare. Et diré que realment han fet un esforç tremendo per expandir la cultura del vi. I també altres, pues, autors que han fet, pues, una feina sensacional a Espanya i a Europa, però sobretot a Espanya.
Estats Units és un lloc on, quan es parla dels vins, es pensa en França, suposo.
Ja no. Es pensa en Califòrnia.
Es pensava.
D'acord. Sí. Quan jo vaig anar a viure allà, sí, però ara ja no. Ara Califòrnia té una avantguàrdia realment de qualitat molt important. Però, bueno, jo vaig anar a viure justament per coincidència, coincidint amb l'arribada de la democràcia a Espanya. Amb la qual cosa, quan jo venia aquí, que sempre he vingut molt sovint, pues, veia un canvi increïble. I per això vaig decidir escriure el meu primer llibre, The Spanish Table, o La Mesa Espanyola, per mostrar als americans la nova generació de gastrònomos, tant de restauradors com a vinaters que estaven produint-se a Espanya. I realment el meu llibre primer va sortir el 1986. I va ser, pues, un compendi molt ambiciós. Vaig passar 2 anys full time, fent el llibre, i vaig, pues, viatjar per tot Espanya i vaig veure el que estava passant, la gastronomia, els vins, i ho vaig reflexar tot amb aquest llibre.
Precisament la gastronomia espanyola, que també, doncs, ha patit un importantíssim canvi en els darrers anys, i de ser, doncs, allò, una gastronomia molt clàssica, doncs, ha donat fruits que avui, doncs, els podem veure a les guies gastronòmiques de tot el món.
És impressionant, o sigui, el que han fet el Ferran Adrià, la Carme Ruscaller, el Santi Santa Maria i tots els demés que...
Marimar Torres, això l'any 80 i tants ja ho intuïa, que anàvem cap aquí.
Oh, i tant, de veritat, Sí. O sigui, el meu primer llibre és que em vaig quedar tan impressionada. És que potser si vius aquí no ho veus tant, però si estàs a fora i tornes, et sentes molt patriota i vols que els demés també ho vegin. Llavors el meu llibre va ser realment una mica avantguard, no? De descobrir, pues, el que hi havia a Espanya.
De tota manera, la imatge que es té d'Espanya als Estats Units, no sé si ara, però sempre ha estat molt tòpica, suposo.
Bueno, avui dia és sensacional. O sigui, Espanya avui dia, Estats Units és el país que està més de moda. És fantàstic, és fantàstic. És una gosada, la veritat,
Caram, és a dir, és fàcil vendre, sobretot això, productes gastronòmics, productes de vinya.
Penseu que a Califòrnia tinc un club, així com tinc el Círculo, que és un club aquí a Espanya, per als nostres vins. Allà tenim un, pues, també dels nostres vins, que es diu Club Marimar. I llavors allà, pues, sempre combino també la cultura i la tradició gastronòmica espanyola i sobretot catalana, pues, amb els actes que organitzo. Organitzo actes allà per al Club Marimar quasi cada mes. L'any que ve farem 10 actes a l'any. O sigui que és estupendo, perquè tot és la bodega o a casa meva i tenim, pues, bueno, un màxim de 50 persones, però bueno, és molt bonic. Faig paelles i faig, pues, concerts també de Nadal amb una inspiració, sobretot des de l'EU, amb recetes del meu llibre, això a tot arreu, no?
De tota manera, allà encara costa entrar al pernil, oi?
Bueno, però ja el trobo, eh? Tenim una botigueta, una botigassa, la veritat, a Sebastopol, que té una quantitat tremenda de productes espanyols i té un pernil de jabú boníssim.
D'acord, sí. Perquè és que fa uns anys als Estats Units amb el pernil era...
Sí, sí que és veritat. Però avui dia ja, i els vins també realment d'Espanya estan molt bé, vaja, molt ben considerats.
Per què feu els clubs? El club allà i el club d'aquí?
Bueno, perquè a mi el que m'agrada és estar en contacte amb el consumidor. O sigui, realment és molt més bonic això que no anar a vendre-li amb un distribuïdor o amb una botiga. En canvi, si tens actes i per això també hem començat ara aquest any a la bodega un programa de degustació de tapes. O sigui que pots anar a la bodega i per $25 tens 4 tapes i 5 vins. Llavors els vins que sobretot promocionem són un que tenim sense barrica, que es diu Acero, perquè també busco sempre noms espanyols, no?, per als vins. L'Acero és un vi que no té res de barrica i que és molt jove i que és perfecte per un aperitiu, però és molt sec, per tant va molt bé amb el menjar. Després tenim el Chardonnay Don Miguel, que és fermentat a barrica. Llavors tenim 3 Pinot Noirs amb aquesta degustació i llavors, clar, pues el Pinot Noir Estate del vinyedo Don Miguel, després el del vinyedo Doña Margarita, perquè tots els vins que fem són amb fruita de la nostra vinya, o sigui, no comprem res de fruita. Uh-huh. És realment tindries que remuntar-te a les propietats de gran prestigi de França per trobar un projecte com aquest, no? Que és el que m'agrada, la gran qualitat. I llavors pues, tenim, per finalitzar, tenim el Pinot Noir Reserva, que naturalment li he posat el nom de la meva filla, Cristina. O sigui que el Pinot Noir Cristina és la joia de la corona, vaja. Uh-huh.
Ara em permetreu, documentant-nos per aquesta entrevista, hem llegit que Marimar Torres té, diguem, 3 grans projectes a la vida. Un, els llibres de cuina, un altre, la bodega, i un altre, la filla.
Bueno, naturalment. I la filla per primer, eh? La veritat.
No els he dit per ordre, d'acord. No. La filla que, diguem, ha enganxat la passió de la mare.
Jo crec que sí, està molt, molt entusiasmada. Ara acaba de venir fa 2 setmanes d'Austràlia, està aquí amb mi, a Sitges, també li agrada molt. I realment li interessa molt, pues, li interessa molt Austràlia perquè per l'ambient que hi ha allà del nou món, dels vins del nou món. Mm? Però ara està estudiant a la universitat, té quasi 20 anys i estudia a la Universitat de Princeton, a la costa este. I una mica perquè ja va bé que se'n vagin de casa. Clar, als Estats Units tenim una mentalitat que a mi m'agrada molt, que és que la gent jove es té que espavilar, i tenen que caure, tenen que aprendre pues, a aixecar-se per si mateixos. Mm-hmm. Llavors, pues, encara que això és molt difícil, però que se'n vagin de casa trobo que és molt bo per ells i jo ho apoyo 100%.
Mm-hmm. De fet, l'experiència, suposo, en pròpia carn de la Marimar Torres ve per aquí també.
Sí, sí, la veritat que vaig aprendre molt i vaig disfrutar molt més la vida quan vaig independitzar-me que no quan estava pues, a casa dels meus pares, no? Mm-hmm.
I això és el que es valora més allà.
Exacte, i també trobo que sempre jo penso que perquè tornis tens que anar-te'n, no? Si no, no tornes mai, i això és el que és bonic, poder tornar a casa dels teus pares, a la teva família, mm-hmm. Però tenir la teva vida independent, te'n tens molt millor amb ells.
Mm-hmm. Passeu molt per PACS? Per casa Torres,
ja
quan
crec,
veniu per aquí?
Ja ho crec que sí. Doncs pues mira, vam fer el sopar nadalenc. El fem sempre abans de Nadal perquè estigui tot junt a la família. Uh-huh. Pues vam fer-ho ara a Pax, a casa del meu germà. I l'any passat i els anys anteriors l'havíem fet aquí a Sitges, reunir tota la família, perquè continuant una mica la tradició que havien fet els meus pares i sobretot pues, la meva mare, no? Que sempre feia el dia de Nadal.
És un negoci molt familiar aquest del vi.
Molt, moltíssim. Sí,
a tots nivells, és a dir, estic pensant en els Torres, però és que qualsevol altra bodega que se'ns pugui acudir, doncs sempre estan lligats a famílies.
Sí, però sobretot nosaltres, crec que a Torres hem tingut sempre una mentalitat familiar. De fet, és estar amb el nostre, com se diu en castellà, mission statement, una afirmació de nostra missió, no? De la nostra missió, i tant amb el de Califòrnia, que el va fer independentment Estats Units, pues és realment és ser posseït per una família, però a més amb un ambient familiar, d'una manera que realment tots els nostres empleats els considerem de família, no? I ara quan torni farem, com que sempre estic aquí per Nadal, pues fem una festa d'any nou, la celebrem, i llavors amb tots els i jo faig la cuina, no? Jo faig el gall dindi, català, amb la meva recepta, i l'escudella i carn d'olla, i la faig pues per tots els empleats de la casa. Bueno, clar, que allà són pocs, només som uns 15.
Sí, però en qualsevol cas és això, és aquesta diguem manera familiar de gestionar un negoci, que en altres sectors empresarials ja està més que perdut, i en canvi en el món del vi continua present.
Sí, és que jo penso que és molt important també que està posseït per una família, perquè llavors tens unes mires més a llarg termini, és a dir, que no vas per el fast buck, no?, que diem, no per el dólar ràpido, sinó que anem per el futur, o sigui, la vinya és, com et deia, la viticultura és una cosa que és, tens que mirar-t'ho amb tanta filosofia per al futur.
És una inversió a llarg termini.
Exacte. Que si tu mires pel dia de demà no té cap sentit. I és per això que cada dia, bueno, quasi cada dia veiem als diaris que tal bodega pues s'ha venut. Perquè passa que si no tens fills que ho vulguin seguir, pues no val la pena. Llavors tu vens i dediques a la bona vida, no?
Aquí també hi ha part de la sort de que les noves generacions es vagin implicant i tinguin ganes d'implicar-se en el negoci.
Exacte.
Perquè si no, la cosa es trenca.
En el nostre cas, els meus dos germans tenen ja un, dos i un altre, un fill que treballa en l'empresa. I el dia de demà, pues sí, la meva filla ho té bastant clar, que està estudiant economia, perquè jo sempre li dic, mira, és difícil fer un bon vi, però és encara més difícil vendre'l amb benefici. Això sí que és difícil. Per tant, està estudiant primer de tot economia.
No s'ho havia plantejat mai, la Marimar, que la filla li digués, mira, mama, vull ser actriu.
Oh, però naturalment, jo crec que és molt important que ells facin el que ells vulguin, i jo sempre li he dit, escolta, naturalment, ella ja sap que m'encantaria que ho seguís, però si ella hagués decidit ser metge o actriu o el que fos, jo sempre l'únic que li he dit és, mira, escolleix el que escolleixis, però tens una capacitat per ser la millor de el que escolleixis, o sigui, que el que sigui la teva carrera del món, pues, procura sempre ser l'excel·lència, ser la millor, perquè això és el que al fin i al cap pues, et proporciona més plaer, més satisfacció a la vida, no?
Aquesta excel·lència és més americana que europea?
No, crec que és... potser Torres, no? El meu pare també ja la tenia, i la meva mare i els meus germans. Trobo que és una cosa de la família.
Per això va fer la bodega que va fer?
Claro que sí, sí. Però és veritat, si no, si tens que quedar-te a mitges i estar en una... Tenim una gran sort, realment, els que podem tenir com a feina el que ens agrada fer. Perquè llavors és que de vegades estàs treballant, però en el fons t'encanta el que estàs fent, i això és una gran sort.
Amb els vicis i les virtuts que això comportes, suposo.
Sí.
I els maldecaps, les emprenyamentes, perquè també deuen existir.
Sí, però bueno, sempre el dia següent pues, brilla el sol i tens una altra oportunitat. De vegades em passa que tinc problemes i que, ostres, ho vendries. Una vegada he pensat, i per què no ho ven tot això? Però el dia següent ja penso, però com se me podia haver acudit, no? I ja tens pues, idees, bueno, mira, saps què? Farem això o l'altre, i ara vindrà més sort, no? I bueno, la sort està del costat del que la busca, no? Adiós rogando y con el mazo dando.
És a dir, que l'heu encertada, podríem dir, en el projecte aquest, que va començar doncs, quan us vau implicar primer amb l'empresa de casa, després quan vau decidir marxar, però sense trencar els lligams amb el món empresarial de casa, podríem dir, i després quan fins i tot us vau decidir d'instal·lar-vos allà i d'obrir un nou projecte lligat amb els de casa, però allà.
Sí, Jo crec que sí, realment he tingut molta sort, però també, pues sí, és veritat, he treballat bastant dur, però és perquè m'agrada treballar, la veritat, i penso que la satisfacció de produir un vi que és, la veritat, que és boníssima. Ahir estaven, tenia uns amics a dinar a casa i vaig treure, bueno, no diré la marca, però vaja, un chateau d'un primer gran cru, un vi de gran qualitat de França, i a tots els hi va agradar més el meu Pinot Noir, en sèrio, això, aquesta satisfacció, no hi ha forma que, no hi ha diners que te la puguin pagar, no? És com quan vaig escriure els meus llibres i va ser una feinada realment tremenda, però a més ho vaig disfrutar, però el més bonic de tot és poder-li firmar el teu llibre amb un amic, eh? La satisfacció aquesta, pues, val tota la feina, Pues amb el vi és encara inclús més, Jo me'n recordo quan era petita que el meu germà Miguel, que ja era el que el meu pare pues, pensava que portaria el negoci perquè li interessava molt tot el que era del vi, pues, a l'estiu pues, jo era més petita i ell pues, ja se n'anava a Vilafranca amb el meu pare i estava fent els seus pinitos, no?, d'ensenyar-lo. Jo em quedava a casa i jo pensava... Claro, llàstima, jo com que sóc una nena, pues bueno, no me'n cuidaré mai. Però bueno, què farem? Quan m'agradaria, no? Me'n recordo molt bé. I llavors amb el temps, pues Califòrnia em va donar aquesta oportunitat, no?, de tenir la meva bodega.
Si us haguéssiu quedat aquí, què hauria estat més difícil?
Bueno, segurament hauria sigut sempre la germana del meu germà, no? O la filla del meu pare, al principi. I sí, clar, Estats Units i Califòrnia m'ha proporcionat l'oportunitat pues, de ser més jo mateixa.
Sou una dona en un món d'homes?
Al principi sí, ara ja no tant, eh? Allà realment hi ha moltes dones que són grans elaboradores de vins i viticultores i realment està bastant igualitzat.
D'acord, és a dir que això ha anat prosperant aquí, suposo que també, ara hagués estat diferent.
Sí, naturalment.
Si comencéssiu ara, que sí, quan sí. Vareu començar.
La meva neboda, la Mireia, porta avui la direcció tècnica de la bodega, o sigui que i és viticultora i enòloga i a més és estupenda.
Doncs això, el Círculo Marimar, que em volíeu parlar.
Pues sí, realment és una cosa que estem molt entusiasmats perquè és molt divertit i realment el que tenim que buscar el sistema de que es conegui una mica més, perquè és una cosa molt personal, fem actes cada vegada que vinc aquí, o sigui, 4 o 5 vegades l'any, no? Fem coses, pues, o bé les fem a la bodega, a Mas Rabell, que és la masia de la família, o bé pues, les fem, ja dic, a Sitges, a casa meva, o... En fi, cada vegada diferents idees. Hem fet, pues, per exemple, sopars a cegues. El pròxim serà quan vingui aquí al maig, o no, a l'abril, cap allà al Pasqua, pues farem un sopar a cegues, que ja el vam fer aquest any, i va ser molt divertit. O sigui, que realment et posem una màscara.
Una màscara?
Sí, sí, sí.
A cegues de debò.
I de veritat, i no es pot veure res del que menges ni del que veus. I és molt divertit.
Ostres.
I altres vegades, pues, ara hem fet... Pues,
jo perquè
fet?
Això dels a cegues, jo pensava que era embolicar l'etiqueta del vi perquè no es veigués quin era...
No, és no, un sopar.
Tot,
un sopar a cegues. Sí, sí. I a més, pues, amb guiat, des de llavors, llavors és molt bonic, perquè ho limitem em sembla que limitem a 40 persones, per estar realment pues, en contacte constant amb el comensal, no? Uh-huh. Amb aquestes vegades, llavors jo no em sec, no? Sinó que estic passejant per les taules. Però de fet també fer un passeig per les vinyes de Califòrnia, amb un sopar i amb una degustació vertical. També vam fer un cinefòrum entre copes. En fi, pensem sempre, pues, i sempre continuat, seguit per un sopar, no? Uh-huh. I realment pues, sempre també portem la idea del menjar català, no? Però clar, allà el que dèiem que és una masia és que la bodega realment està dissenyada a l'estil d'una masia catalana, o sigui que tot està molt, molt involucrat amb
no
la cultura d'aquí.
No n'hem tingut temps de parlar i de fet no en tindrem temps perquè estem arribant a les 11, se'ns ha acabat el temps, Marimar. De tota manera, ho deixem aquí per escrit com a mínim perquè quedi clar: www.marimarestate, que és estate amb B.
Exacte.
No estate d'estat, sinó estate, perquè ens entenguem, .com. marimarestate.com, que és la web on es podran doncs, trobar més informació i també doncs, si volen inscriure's en aquest cercle.
I veure un petit vídeo que tenim, que és la història, és amb tres fases. Uh-huh. Una és la història, una altra és el dia d'avui, que aquest és molt recent, i després de tota la història de com se fa el vi.
Doncs, Maria Mar Torres, moltíssimes gràcies per doncs, traslladar-nos aquests records i doncs, molta sort en aquests projectes que engegueu.
Moltes gràcies. I venir-nos a visitar, per cert, perquè esteu obert cada dia, des de dilluns fins a diumenge, obert amb les tapes i també una degustació de vins.
Ho farem.